Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Divendres 16 de febrer del 2018 comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Avui arrenca la Copa de la Reina de Waterpolo, una nova oportunitat per ampliar l'historial brillant de l'Estalpul Club Natació Sabadell, el gran dominador del waterpolo estatal els últims anys, l'última dècada. Les noies de David Palma afronten la competició un cop més com les grans favorites pel títol final. La piscina descoberta serà un pèl diferent, ja que la Copa es juga des d'avui i fins diumenge a la Josep Vallès, a Casa del Mediterrani. El quadre és ben capritxós també, ja que arrenca la Copa pel club amb un derbi, Sabadell-Rubí, i després sobretot un creuament contra un dels dos candidats a fer ombra, l'equip sabadellenc, ja que les noies d'or del club es veuran les cares si passen amb el segon o el tercer de la Lliga Iberdrola, Sant Andreu o Mataró, que citen en uns minuts als quarts de final. Les semis, per tant, seran una final anticipada. David Palma ja ha guanyat enguany la Supercopa d'Espanya i la Copa Catalunya. Ara arriba la primera de les cites importants amb un títol de pel mig, i el nou entrenador de l'Estalpul vol mantenir impecable el seu historial, sumant una nova copa i un japer al compte, la veritat, a les vitrines de l'entitat, de tots els trofeus que es van acumulant. La Copa de la Reina escalfa motors i el rei de copes no vol decebre.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Qui no decep mai, el control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Començarem amb la prèvia del Sabadell Penya Deportiva Santa Eulària d'aquest diumenge a la Nova Creu Alta. El Joan Blanc ens ha preparat un reportatge de la Copa de la Reina, que, com diem, arrenca d'aquí uns minuts al barri de Sants de Barcelona. I tindrem també atletisme o handbol, entre altres qüestions.
I fora de l'hotel?
Iberostar Tenerife i Real Madrid juguen demà la primera de les semifinals de la Copa del Rei de bàsquet. El primer va derrotar el València ahir als quarts, mentre el segon es va desfer de l'Unicaja. Avui és el torn del Barcelona-Lassa, que a dos quarts de deu se la juga contra el Baskonia. A les set, Montaquit, Fuenlabrada i Herbalife Gran Canària també jugaran per un bitllet per semifinals. El Girona rep a les 9 avui a Montilivi el Leganés en el primer partit de la jornada 24 a primera divisió. Pablo Machín recupera Cristian Estuani, però perd Pere Pons. Ahir a l'Europa League, l'Atlètic Club va guanyar 1-3 al camp de l'Espartac de Moscou i l'Atlético de Madrid per 1-4 al del Copenhagen. La Real va empatar a casa 2-2 contra el Red Bull Salzburg i el Villarreal va caure 3-1 al camp de l'Olympique Lyonnais. Són les anades dels setzens de final de la competició. I el patinador Javier Fernández toca el podi als Jocs Olímpics d'hivern de Pyeongchang. Després de la primera ronda disputada aquesta matinada, el madrileny ha acabat segon, només per darrere del gran favorit, el japonès Yasuru Hanyu. Ander Mirambell, de la seva banda, no ha passat a la final d'Skeleton. El català ha estat 23è a la baixada definitiva, no podent complir així el seu objectiu de ser finalista, però sí signant la seva millor actuació olímpica. I finalment, després de l'Europeu de Futbol Sala, aquesta nit torna a la Lliga Nacional i ho fa amb un duel entre el CatGas Santa Coloma i el Santiago Futsal. El partit arrencarà a les 9 de la nit.
Han parlat en les últimes hores
Pablo Machín sobre les 3 victòries seguides que suma el seu Girona a casa.
Yo sé que hay un dicho de no hay dos sin tres, no sé si hay uno, no hay tres sin cuatro. Yo espero que sea así, que nos vaya igual de bien a la cuarta que estas tres últimas visitas que hemos recibido aquí en Montilivi.
I a les xarxes socials.
L'article al web de la Federació Catalana de Futbol sobre la jornada de tecnificació de futbol sala al pavelló de l'Escola Pia Sabadell. És el 8è cop que tècnics de les seleccions catalanes d'aquest esport fan un clínic d'aquest tipus i el primer aquí a la ciutat de Sabadell. Jordi Gay, Gerard Pusó i Jordi Barrero van dur a terme dimarts la jornada de tecnificació amb diferents equips de la Pia al carrer Boccaccio. Ho podeu trobar al Twitter de l'Escola Pia o també al de la Federació Catalana.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Sí. minuts per sobre de les dues. Entrem en matèria prèvia de partit pel Centre d'Esport Sabadell, que diumenge a les 12 rep el Penya Deportiva Santa Eulària. Avui hem sentit a Toni Salirat. Avui hem conegut també la confirmació per part del club que Pol Gómez, ja ho sabíem des de feia unes quantes setmanes, però també Moja Diallo, central del Sabadell B, entren ja en dinàmica de primer equip a l'hora de fer els entrenaments d'aquí fins a finals de temporada, amb molts temes per tractar també avui, perquè, per exemple, hem de comentar com es troben l'estat físic de jugadors tocats com Dani Gómez, com Miguel García i, atenció, també Felipe Sanchón, que arrossega molèsties. Marc Pijuan, tu no tens molèsties, no?
Mira, sí. Ara baixava les escales d'aquí de la ràdio i tenia el turmell un pèl tocat, sí.
Afortunadament, pel bé de tothom, Marc Pijuan no ha de jugar aquest diumenge contra la Penya Deportiva Santa Eulària. Per on comencem? Perquè la llista és llarga.
Fem una mica el partit de lesionats, si et sembla, Adri.
Vinga, va.
Comencem amb les bones notícies. Més que res, per dir que apostem per Dani Gómez, que estarà diumenge llest per jugar. Per què? Doncs avui Salirat ha confirmat que aquesta setmana se li ha fet un tractament amb factors de creixement per millorar l'estat del seu genoll i, per tant, confiança en que pugui ser protagonista contra la Penya Deportiva. A més, ahir també Sergi Garcés va poder allò creuar un parell de paraules amb ell i li va dir que estava bé. Per tant, confiança en que el lateral arlequinat pugui estar present en aquest partit contra la Penya Deportiva.
Si ens fixem en Miguel García, però també una de les notícies del dia, les molèsties de Felipe Sanchón, aquí segurament no siguem tan optimistes.
Sí, sobretot el segon, i per paraules de Toni Saligrat, apostaríem que el de Sant Boi no podrà jugar diumenge. No és informació, en aquest cas és una opinió, però escoltant les paraules de Saligrat i sabent també com s'ha actuat amb el davanter en les anteriors setmanes, quan no ha estat del tot bé, doncs podem pensar que no jugarà aquest cap de setmana Felipe Sanchón. I contra pronòstic, el cas de Miguel García sí que ha girat una mica la truita, perquè avui ha fet part de l'entrenament amb el grup, demà encara ha de tornar a entrenar i no està descartat que pugui entrar a la convocatòria. En tot cas, avui a tots dos se li han de realitzar proves per acabar de concretar les opcions que tenen d'ajudar l'equip en el seu compromís contra la Penya Deportiva de diumenge.
Dèiem que Moja Diallo, central del Sabadell B, i també Pol Gómez ja estan en dinàmica de primer equip. Clar, quan un veu un panorama com aquest, potser el que succeeix no és que estan en dinàmica de primer equip, sinó que poden entrar directament a la convocatòria. Pol Gómez ja ho va fer la setmana passada en el compromís a Terres Gironines, a Peralada, i Moja podria també formar part d'aquesta llista de 18, que en tot cas no la coneixerem fins demà, o depèn de com, ja veurem si de cara a diumenge, tenint en compte que el partit és a casa i que per tant no hi ha desplaçament. Això pel que fa al capítol d'altes, de baixes pel partit de demà. Si ens centrem en el duel entre l'Equinats i Eivissencs, que has explicat avui el bo de Toni Saligrat.
Doncs peus de plom, de cara al partit de diumenge, el de Torrent, però ha tornat a repetir allò de que l'equip està entrenant molt bé i competint molt bé, i que, per sobre de tot, l'equip ha de guanyar. Diu ell que, prioritzant els resultats per sobre de qualsevol cosa.
Bueno, jo aquesta sensació, Pere, l'he tingut sempre. És a dir, jo prioritzo el resultat per davant de tot. És l'únic que m'han exigit sempre. Si les exigències fossin diferents, si m'haguessin dit que el meu objectiu era, no sé, la formació, buscar un determinat tipus de joc, continuar amb una idiosincràsia de club, de joc, esportiu, però aquí el que primen són resultats.
Doncs segurament el Toni Saligrat més pragmàtic, més pràctic de tota la temporada. Aquí ni s'ha demanat jugar d'una determinada manera, ni formar jugadors perquè sigui un filial, ni res de res. Demanant resultats, i per tant, jo crec que va molt en la línia del que va succeir contra l'Aragón, que és victòria amb una primera mitja hora de joc bastant bona, després amb una versió molt més pràctica, però jo crec que va una mica per aquí, per fer-nos una idea tots plegats del que pot succeir diumenge, que ja et dic jo que jo ho signava, un 1-0 contra la Penya Deportiva i endavant. Però bé,
sembla que tu i Toni Salera també.
Sí, correcte, que el resultat primi per sobre de les sensacions ara que ja estem ben entrada la temporada. Més coses que ha dit avui el de Torrent.
Doncs, òbviament, que la Penya Deportiva ha de ser un equip, i això ho diem nosaltres, no ho diu ell, en principi assequible, i ho posem entre cometes pel fet de ser un equip de la zona de descens, però la realitat és que les últimes derrotes han arribat contra, per exemple, l'Olot i el Peralada, dos equips també que en aquesta tram de la temporada
complirien el perfil perfectament.
Serien una mica similars a la Penya Deportiva. Hi ha aquell risc de caure una altra vegada contra un equip de la part baixa. Li hem preguntat a Toni Saligrat si això encendria els llums d'alarma.
però jo espero això, jo espero veure a un Sabadell que sigui millor que el Santa Eulàlia, que porti el pes del partit, que generi més perill que el rival. Espero que el rival me'n generi molt poc, però amb tot això és possible que el Santa Eulàlia empate o guanyi. Sí, això és futbol i no seria la primera vegada que ens passarà. I això encén les alarmes. Bueno, pues, ja t'he dit, ja, segur que ja n'hi ha alarmes engegades. Jo continuaré exactament igual que avui, evidentment amb més necessitat de guanyar, no? Però igual, pensar el mateix.
I a tot això de la pròpia penya deportiva, del rival, que és el que ha dit Celigrat?
Òbviament ha lluat la temporada que està fent l'equip eivissenc, sobretot ha destacat aquests reforços d'hivern que han arribat, molts jugadors, un parell de fet, no molts, però vaja, déu-n'hi-do, destacats de segona, amb experiència segona, fins i tot Pau Sandrós, un jugador amb molta qualitat, també Chechu Meneses, doncs un jugador que està funcionant bé, amb qui ahir parlàvem, i li hem preguntat també de la confiança amb la qual arriba l'equip eivissenc. Ahir amb Chechu Meneses precisament doncs ens deia aquesta confiança amb la qual arriben al partit després també de la victòria contra l'Olot. A Celigrat li hem qüestionat si aquesta confiança pot ser perillosa pel seu conjunt i vaja, jo crec que ha girat una mica aquí també la truita i aquesta està la seva resposta.
A mi m'agrada molt que els jugadors arriben a jugar contra altres amb bones dinàmiques i amb confiança. A mi no m'agrada gens anar-me'n a Badalona a jugar quan porten 8 partits consecutius sense guanyar. Això no m'agrada gens, perquè tothom, vosaltres i l'entorn, els propis jugadors, poden pensar que, com no guanya ningú, pues, no ens guanyaran. I això habitualment és tot el contrari. Quan un fa molt de temps que no guanya i necessita guanyar, té tots els sistemes d'alerta activats.
Doncs sistemes d'alerta activats. En el cas de la penya deportiva, una única derrota en les últimes 6 jornades. De seguida anem cap a Eivissa i a veure què ens diu també el seu entrenador. Ni que sigui per rematar el tema, Marc, horari matinal i, a més, amb iniciatives que hem de tenir en compte també de cara a aquest Sabadell Penya Deportiva.
Sí, ja ho hem anat dient al llarg de la setmana, a partir de les 12 del migdia a la Nova Creu Alta. Abans, però, recordeu que minuts abans de l'inici del partit se celebra aquest acte central del Dia Internacional contra l'Homofòbia al Futbol, amb un seguit d'activitats dirigides a denunciar i visualitzar tot tipus de discriminació per raó de gènere en l'esport i en concret en el futbol. Per tant, demà, si podeu ser una mica abans a l'estadi.
Demà passat,
Demà passat, sí, correcte, diumenge.
Demà, doncs, si voleu anar a l'estadi, perfecte, però el partit diumenge.
Bé, potser hi ha alguna preparació i, de fet, allà a la zona mixta hi ha una petita exposició, un seguit un d'aquests actes, doncs és una petita exposició que explica tot tipus de discriminacions, en aquest cas en el món de l'esport, que és interessant. Avui me l'he llegit i era xula.
Doncs ja ho sabeu, això de cara a diumenge a les 12 en la prèvia d'aquest Sabadell Penya Deportiva. Gràcies, Marc, fins
ara.
Marxem també cap a Eivissa. Volem saber què pensa l'entrenador rival del Centre d'Esport Sabadell aquesta setmana. Ens toca visitar, en aquest cas, o rebre la visita, millor dit, de la penya deportiva Santa Eulària, i qui ocuparà la banqueta visitant no és un altre que el Dani Mori. Dani, què tal? Com estàs? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con un objetivo que tenéis esta temporada, el de la permanencia, que parece que en las últimas semanas la cosa va un poquito hacia mejor, una única derrota en las últimas 6 jornadas, y al final una peña deportiva que está dando mucha guerra aquí en la parte baja, intentando sacar la cabeza.
Sí, veníamos con una carencia de puntos de la primera bastante considerable, sabíamos de que teníamos que hacer casi una proeza en la segunda para poder salvarnos, y vamos por buen camino. La verdad que nos están acompañando los resultados en estas primeras jornadas y vamos a ver si somos capaces de mantener este nivel, poder salvarnos, si no, no habrá forma.
Estáis a un partido ahora de sacar la cabeza. No sé si decir que la Peña Deportiva viene a Sabadell en su mejor momento o en uno de sus mejores momentos esta temporada.
A nivel de resultados, sí. En la primera vuelta más o menos hemos mantenido una línea. Lo que pasa es que nos costaba hacer gol, luego pues el sentido nos costaba acabar de matar los partidos en muchos pases. Y eso pues fue lo que nos condujo a acabar con 12 puntos en la primera vuelta. Entonces ahora hemos cambiado algunas cosas, estamos teniendo más fortuna de cara a gol, y luego pues también estamos consiguiendo pues mantener la portería a cero en varios partidos. Entonces vamos a ver si somos capaces de seguir manteniendo este nivel, de hacer un buen partido contra un grandísimo rival, y bueno, ojalá que para nuestro beneficio sea así.
El aficionado que se acerque el domingo al estadio, a la Nova Creu Alta, ¿qué perfil de equipo verá en la Peña Deportiva?
Bueno, un equipo que trabaja, que intenta trabajar cada balón, pelearlo, y bueno, en ese sentido nosotros me gusta definirnos la gente una vez que nos vea, pues que decida, que critique o que nos alabe, ¿no? En ese sentido, nosotros más o menos mantenemos una línea. Hasta ahora no ha habido un rival que nos haya pasado por encima, excepción del Badalona, que hicimos un partido bastante flojo nosotros y ellos estuvieron muy bien. El resto, más o menos, estuvimos en el partido durante los 90 minutos y el equipo que nos quiera ganar normalmente tiene que correr y trabajar mucho. A partir de ahí, habrá partidos mejores, habrá partidos peores y en ese sentido, pues, te digo, sobre todo a nivel de trabajo, de solidaridad y de humildad.
Si miramos las estadísticas, el Sabadell no sería seguramente el mejor local de la Liga, solo ha perdido un partido en casa, pero con tantos empates se ha dejado muchos puntos en el camino jugando como local. En cambio, a la Peña Deportiva también le está costando mucho fuera de casa, está cumpliendo un poquito más con lo que sería la lógica, en casa hacerse fuerte y en cambio fuera de Ibiza está costando un pelín más, ¿no?
Sí, sí, nos ha costado todavía. Ahora, pues bueno, ganamos en Formentera, empatamos en Mestalla y luego, bueno, en el campo del Valencia Mestalla y luego, pues, perdimos contra el Elche el otro día. Entonces, bueno, a ver si podemos sacar algo positivo ahí otra vez. Una posición que va a ser muy difícil, contra un muy buen rival, con mucha experiencia y con un grandísimo entrenador también. Entonces, va a ser difícil, va a ser complicado, pero bueno, al menos tenemos la ilusión por intentarlo.
Hablabas ahora del entrenador, de Toni Celigrati, del rival. ¿Qué Sabadell te esperas? ¿Que tenga la necesidad o la obligación de tener que llevar el mando del partido? ¿O cómo te lo esperas tú?
No, yo tengo mucho respeto por mis rivales. No, en ese sentido no hablo de sus condiciones a la hora de tener que hacer una cosa u otra. Se la decide Toni Celigrati, que sabe bastante más que yo, al menos tiene bastante más experiencia en la categoría. Entonces nosotros a lo nuestro, hacer nuestro partido, a intentar hacer las cosas bien, con muchísimo respeto a la trayectoria que tiene Toni, es un grandísimo entrenador, y al Sabadell por su historia, por su trayectoria también, y en ese sentido tiene grandes futbolistas, y ya te digo que en ese sentido muchísimo respeto, que es un rival fuertísimo y que nos va a poner súper complicado si queremos sacar algo positivo de su casa.
El guión de partido, por eso, claro, ni que sea por los condicionantes respecto al de la primera vuelta, la superficie es diferente, las dimensiones también. Entiendo que cuando uno plantea un partido jugando en Santa Eulària del Riu o jugando en la Nova Creu Alta, es un partido diferente al final.
Sí, claro, no tiene nada que ver. Es un fútbol, yo creo, siempre lo digo, que jugar en estos estadios, con este césped y demás, y luego pues hacerlo en una superficie dura de hierba artificial, prácticamente es otro fútbol, ¿no? Los controles son diferentes, las medidas son diferentes, incluso casi hasta el golpeo del balón, pues por la pierna de apoyo y demás, pues acaba siendo diferente. Entonces, los partidos se plantean también en consonancia, ¿no? El rival que juega en casa son ellos, conocen mejor las dimensiones y en ese sentido, pues bueno, en ningún caso, ningún victimismo ni una historia así, porque ellos también cuando vienen aquí tienen que adaptarse, cada uno juega sus bazas y se trata de sacar provecho de donde entrena habitualmente y donde conoce ese terreno. A partir de ahí, pues bueno, a intentar adaptarse al medio lo más rápido, porque en esto del fútbol lo más importante es adaptarte a todo, tienes que adaptarte continuamente a muchas situaciones que se presentan a diario y a partir de ahí pues no va a ser ningún tipo de problema jugar ahí, por lo contrario, un halago y un orgullo poder jugar el campo de San Juan.
Lo hemos hablado muchas veces, porque al final en el grupo 3 de Segunda B te encuentras esta situación no solo con la Peña Deportiva y el Sabadell, sino con muchos otros equipos. ¿Dani Mori es de los que cree que es más fácil el proceso de adaptación hacia un campo de césped natural, con grandes dimensiones? ¿O al revés, a qué equipo le puede costar más, ya no entre Sabadell y Peña Deportiva, sino más allá, mirando cualquier otro equipo de que esté acostumbrado a jugar en casa, césped artificial, tamaño más pequeño? ¿Crees que es más fácil adaptarse a campo grande o al revés, el equipo que está acostumbrado a jugar con espacios le cuesta más luego el tener que estar más pendiente de segundas jugadas?
Todo, para todo es difícil, el caso es eso, cuánto te quieras quejar y cuántas excusas pongas y cuánto te quieras adaptar. Creo que la clave está ahí. Por poner un apunte, simplemente, a lo mejor nosotros aquí en Ibiza no hay ningún tipo de superficie natural, no podemos entrenar, trabajar el partido, y sin embargo, pues equipos, no desconozco el Sabadell si lo puede hacer, pero por ejemplo el Mallorca cada vez que juega en un campo de hierba artificial tienen el número 5, el campo número 5 pues es de hierba artificial y entrenan ahí toda la semana. El Elche me imagino que lo mismo, hay hay muchos equipos que tienen en su ciudad deportiva pues campos de hierba artificial, y si no, en cualquier pueblo, en cualquier alrededor, pues se puede encontrar un campo artificial para poder adaptarse a ese campo, si ellos consideran oportuno que tienen que hacerlo. Sin embargo, nosotros no tenemos esa posibilidad. Eso no significa, ya te digo, que mis futbolistas, el 80% han jugado toda su vida en césped natural, con lo cual no es ningún tipo de excusa ni nada. Oye, pues cuando tengas que jugar en campo natural, perfecto, los jugadores se pondrán contentos, cuando juegues en tu casa, lo aprovechas. A partir de ahí, pues, a competir.
Más de uno pensará que es la parte más rica de esta categoría y que la hace tan peculiar, el Grupo 3 de Segunda División B, el tener que adaptarte a todo tipo de escenarios. Mañana venís para aquí, ¿verdad?
Sí, mañana por la tarde nos quedamos en Castelldefels, me parece que es, y luego pues ya el domingo por la mañana vamos a gracias a la vez.
Pues Dani Mori, que vaya muy bien el viaje camino hacia tierras catalanas. Nos vemos el domingo aquí en la Nova Creu Alta. Un abrazo.
Vale, muchas gracias por llamarme. Venga, un saludo. Chao.
Saludem al company d'IV3 a Eivissa, Pablo Sierra. Què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adri. Com anem?
Bé, mira, aquí fent la prèvia del Sabadell Penya Deportiva. Aquí a Sabadell parlem d'una única absència a priori, la de Miguel García, allà a Eivissa. Gairebé plantilla al complet, no?, per Dani Mori?
Sí, exacte. Hem estat aquest matí cobrint l'entrenament de la Penya Deportiva. En un primer moment no sembla que Dani Mori pugui tenir baixes pel partit de diumenge. Té tots els jugadors disponibles, no té cap sancionat. Així que demà donarà la convocatòria abans de viatjar cap a Barcelona i fer nit de cara a aquest partit que jugarà a la Nova Creu Alta diumenge i que es preveu apassionant.
Tal i com està avançant la competició, més d'un ja comença a especular amb la possibilitat, qui sap, si la temporada que ve no puja cap equip des de la tercera divisió balear, que depèn de com vagin les coses, ens podem quedar sense conjunts illencs, i això que en teníem quatre, en el sentit que el Mallorca és líder i apunta fa olor a campió i se la jugaran al play-off, i que els altres tres estan a la part baixa de la classificació. Ni que sigui per centrar-ho en el rival d'aquesta setmana del Sabadell, en la Penya Deportiva Santa Eulària, el conjunt eivissenc sembla, Pablo, que cada cop que arriba a la segona divisió B, que és el seu sostre històric, li costa horrors de poder consolidar el projecte aquí.
Sí, li ha passat dues vegades, la temporada 93-94 i també a la 2008-2009, que és un precedent molt paregut a aquest cas que tu explicaves que podria passar. Aquella temporada van baixar Atlètic Balears, Penya Deportiva i també l'Eivissa, l'Unió Deportiva Eivissa antiga, que va desaparèixer i que s'ha refundat ara amb Amadeu Salvo i que encapçala la tercera divisió balear. Tant de bo que això no passi aquest any i que almenys un dels tres equips, Atlètic Balears, Formentera o Penya Deportiva, es puguin mantenir a la segona divisió B. També s'ha de dir que la Penya va fer una primera volta horrible, però ara l'equip ha canviat la dinàmica de resultats i està en una bona dinàmica. Diumenge passat li va guanyar a un rival directe com l'Olot, un partit que era pràcticament a vida o mort, i sembla que no només ha canviat una miqueta el joc, que està funcionant millor ara l'equip de Dani Mori, sinó que també està tenint més encert de cara a la porteria contrària, que era una mica la tara que tenia aquesta Penya Deportiva a les primeres jornades, on es van escapar molts punts, molts a Santa Eulària i pràcticament tots a fora, perquè l'equip penyista era molt dolent quan jugava a domicili, ha millorat les seues prestacions, i és un rival que li pot donar guerra a qualsevol equip de la zona mitja i baixa de la taula i que, evidentment, necessita molts de punts per salvar-se, perquè, clar, amb 23, si miram una mica els precedents de les darreres 5, 6, 10 temporades, un equip es sol salvar en aquest grup tercer de la segona divisió B amb uns 44, 45, 46 punts. Així que la Penya, en aquestes jornades que falten, hauria de doblar la seva puntuació per salvar-se. De totes maneres, aquí a Sant Eulari la gent és molt optimista. Dani Mori ho ha repetit moltes vegades, fins i tot quan l'equip va acabar la primera volta només 12 punts a la classificació, que la salvació és l'objectiu, que és possible i que si treballen de valent i canvia una mica la sort i agafen aquesta bona dinàmica de resultats que tenen des que va començar la segona volta, guanyant-li aquell derbi al Formenter i després derrotant al Mallorca quan va venir aquí a Sant Eulari, la permanència pot ser una fita possible.
El millor de tot plegat per la penya és que no s'ha despenjat. La part negativa és que fora de casa el balanç és molt diferent que a Santa Eulària. Per exemple, a la primera volta el Sabadell ja va veure com volaven dos punts, com empataven aquell partit entre el conjunt de Santa Eulària de Riu i el Centre d'Esport Sabadell, però ha estat una constant. Per exemple, parlàvem ahir, tot just, aquí a l'Hotel Suís, amb Chechu Meneses, que té una curiositat, ho dèiem ahir, que va jugar en el seu dia a tenis taula amb Club Falcón Sabadell, i això que era mallorquí, però bé, en tot cas, Chechu va marcar el gol de la victòria contra l'Olot, que torna a situar els balears aquí a tocar un altre cop a un partit de treure el cap de la part baixa. En canvi, fora de casa és que només ha guanyat el derbi contra el Formentera.
Només ha guanyat el derbi i de manera agònica, perquè no sé si te'n recordes, va ser un gol al minut 92-93, el Chechu Meneses va arribar a la darrera part del partit contra l'Olot, però aquell que va fer Fran Núñez al Municipal de Sant Francesc i que va marcar en certa mesura el canvi de dinàmica de resultats de la penya esportiva i també del Formentera, que no ha pogut aconseguir cap victòria des de llavors i que està en plena caiguda lliure. La penya esportiva és un equip que baixa molt el seu rendiment fora de casa, però necessita començar a sumar, perquè és el que dèiem, ha de sumar uns 22, 23, 24 punts en el que queda de Lliga, i les comptes no li sortirien a Dani Mori si només ha de dependre dels partits que es guanyin al Municipal de Santa Eulària. La nova Creu Alta jo crec que no és precisament l'escenari que més li convé a la penya, perquè tu coneixes bé el camp de Santa Eulària de Riu.
Res a veure, eh?
Res a veure, és un camp de tercera divisió, de dimensions molt més reduïdes, i és artificial, i la penya deportiva, sempre que ha viatjat a un camp, podem dir, de la LFP, de dimensions més grosses com la nova Creu Alta, doncs pateix. Va fer un bon partit a Son Moix a la segona jornada del campionat, va fer un bon partit també fa 15 dies al Martínez Valero, que és el camp més gran d'Espanya, però va caure en aquells dos escenaris. Així que demà aviam què passa contra un Sabadell, que ja en comentaves abans que estava en una dinàmica molt irregular, però clar, que necessiteu també sumar, així que serà un partit de màxima rivalitat, podem dir, tot i que encara la penya i el Sabadell juguen en lligues diferents.
Sí, l'objectiu és els d'un no complicar-se la vida, els dels altres intentar implicar com més equips millor en aquesta part baixa de la classificació. Pablo Sierra, company de IB3 a Eivissa, un autèntic plaer, com sempre, cuida't molt.
Vinga, una abraçada, Adri, bon dia.
Llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
L'home dels números d'aquesta casa de l'hotel. Què tal, com estàs, Miguel Ángel?
Bona tarda, Adri, molt bé.
Avui toca fer una miqueta de balanç numèric de la penya deportiva Santa Eulària, amb el qual el Sabadell tot just és la segona temporada que s'enfronta a l'equip eivissenc. Per tant, ni que sigui el primer punt de la pel·lícula, de la secció, segur que el passem ràpid. No sé com estem de precedents amb el conjunt balear.
Pues ben poc, és la veritat. De moment, només 3 partits oficials entre els dos equips. Dos d'ells, la temporada 2008-2009 a segona B i el tercer, el partit de la primera volta. De moment, balanç totalment igualat, una victòria per cada equip i un empat. Només una visita a la penya deportiva a Sabadell, va acabar amb victòria arlequinada per 2-1 el 22 de març del 2009. Un partit que podria ser un partit normal, però que va passar a la història.
Però va ser històric, no?
Va ser històric, va jugar evidentment un diumenge a les 12, i els que van arribar una mica tard ja es van perdre el primer gol.
Però una mica, molt mica, perquè sí, va ser fugaç.
El gol de Raúl Prades, que va ser tot just als 19 segons de partit, i probablement, bueno, segons almenys el que jo tinc controlat, és el gol més ràpid de la història del Sabadell a la nova Creu Alta.
Déu-n'hi-do. Va ser la porteria de gol sud. Després parlarem d'això, però va ser la porteria del Parc Catalunya. Recordo que va ser molt, molt ràpid aquell gol. I bé, al final, m'imagino que aquest tipus de dades les pots controlar d'un temps cap aquí, però al final refiar-te d'un partit, dius a la nova Creu Alta, d'un partit del 69-70 és refiar-te d'una crònica, al final.
Clar, al final és una crònica que parla d'un gol al primer minut, però clar, no sabem exactament, o sigui, el no haver imatges és aquest tipus de dades és impossible de tenir controlada al 100%.
O sigui que serà la segona visita en tota la història a la nova Creu Alta de la Penya Deportiva, i en la primera va encaixar el gol més ràpid. A priori, no hi ha confirmació allò veraç al 100%, però com a mínim tot apunta que és el més ràpid de tota la història, déu-n'hi-do. Sobre el Sabadell, quines estadístiques avui hem rescatat del conjunt de Toni Saligrat?
Bueno, ara mateix el Sabadell és 12è classificat després de la derrota paralada, 32 punts repartit en 6 victòries, 14 empats i 5 derrotes, balanç de gols lleugerament, molt lleugerament positiu, 22 gols a favor i 21 en contra. Els números a l'estadi, una mica maquillats amb la última victòria, 17 punts a la nova Creu Alta, 3 victòries, 8 empats i l'única derrota contra l'Olot, 12 gols a favor i 9 en contra.
El Sabadell ve de perdre a Peralada i fins i tot m'ha rescatat aquesta dada sobre les derrotes consecutives, no? Que tant de bo que no sigui així, clar.
Sí, fa gairebé un any que el Sabadell no encaixa dues derrotes consecutives. L'última vegada va ser el mes d'abril de l'any passat, del 2017, en què vam perdre a casa contra el Badalona per 0-2 i la setmana següent vam perdre 3-2 al Camp d'Esports contra el Lleida Esportiu.
Recordo perfectament aquell tram de competició, perquè era quan semblava que el Sabadell es complicaria la vida. El tenia gairebé guanyat a Lleida i de cop i volta es va girar el partit i vam acabar perdent 3-2.
Doncs sí, la veritat és que va ser un partit també històric, va ser l'únic gol que va marcar Juanjo Círcoles amb la samarreta.
Ah, sí senyor, és veritat.
Del Sabadell. Doncs, bueno, fa gairebé un any que el Sabadell no perd dos partits seguits. Ara bé, Toni Saligrat, que és increïble, fa gairebé al març d'aquest any, farà 4 anys que no perd dos partits seguits a segona B.
I ha estat entrenant sempre, eh? O sigui, sí, només no, hi ha un període no deixat... d'huracan que va deixar d'entrenar, però...
Sí, però totes les temporades ha estat entrenant, o sigui, fa gairebé 4 anys que no perd dos partits seguits, llavors amb el Lleida Esportiu van quedant, això sí, 4 derrotes. Esperem que ara no sigui el cas, tampoc.
Això vol dir que Toni Saligrat, ni amb l'huracan, ni amb l'Alcoyano, ni ara amb el Sabadell, han encadenat dues derrotes seguides. Mm-hmm. És brutal la dada, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ja parla del perfil d'entrenador molt competitiu i que si no pot guanyar, pues l'empat ja es val, però sobretot no perdre.
Déu-n'hi-do. Fins i tot amb el tema dels golejadors, l'altre dia va marcar Pol Moreno, va marcar també Arturo Rodríguez Pérez Reverte, i això el que implica és que són dos nous golejadors aquesta temporada, perquè sí. Pol Moreno ja havia marcat contra el Villarreal B un any abans, però aquesta temporada s'estrenen. I també has buscat allò, la dada, has posat la lupa en total de golejadors en una temporada.
Sí, de moment, amb aquests dos estrenes de Pol Moreno i Arturo Rodríguez, són 13 els golejadors diferents aquesta temporada 2017-2018. El rècord el tenim tots just la temporada passada, en què 19 jugadors de la plantilla van veure porteria i va establir un rècord històric al club. De moment en portem 13. Home, fa pintada que no arribarem perquè...
Hauríem de marcar 6 jugadors diferents, sí, i amb una plantilla curteta com aquesta és difícil, no?
Tenint en compte que tampoc hem tingut més fitxatges d'hivern, doncs és... Era ben possible.
La Penya Deportiva, un equip que, com dèiem des de fa ja algunes setmanes, ara teníem un tram de competició contra equips de la part baixa, per tant també és un dels que està dins la zona de descens. No sé quines estadístiques acumula l'equip eivissenc.
Bueno, ara mateix la Penya Deportiva, com diu, situat en descens, 19 classificat amb 23 punts, 5 victòries, 8 empats i 12 derrotes, 17 gols a favor només, ara en parlarem d'aquesta dada, i 28 en contra. Com a visitants, números molt pobres, només 6 punts a sumat a domicili, una victòria, la que va aconseguir fa 3 o 4 setmanes, 0-1 a Formentera, 3 empats i 9 derrotes. Només ha marcat 7 gols com a visitant i n'ha encaixat 20.
Jo és que cada cop que et sento dir xifres d'aquestes jo ja pateixo. Digue'm arlequinat de pro, de mena, d'haver-les vist d'uns quants colors ja, però quan comença a sentir que si el rival és dels pitjors visitants, que si això, jo ja començo a tremolar. Podríem dir que és un dels pitjors visitants de la Lliga directament com a titular, o no?
Correcte. Tot just el segon pitjor visitant de la Lliga, el pitjor, només el supera el Zaragoza B, que va ser l'anterior aquí que va visitar la nova Creu Alta i vam patir per guanyar-los. Doncs amb aquests 6 punts que ha sumat és el segon pitjor equip de la Lliga a domicili.
I si mirem el capítol golejador, clar, evidentment això, aquestes xifres, si unes són negatives, les altres segurament també, perquè tot va en relació.
Sí, en els 13 desplaçaments que ha fet la Penya Deportiva en el que portem de temporada, només en 2 ha aconseguit deixar la porteria a 0. Llavors, clar, si en 11 dels 13 encaixa algun gol, doncs clar, ho té molt, molt complicat per sumar la victòria. També parlàvem abans dels 17 gols a favor de, que porten en el, que portem de Lliga.
Ni de bon tros, és una mitjana d'un per partit, li queda molt, de 17 a 25 jornades.
Sí, 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 la xifra és preocupant. És el segon equip menys golejador de la Lliga. Per darrere només tenim el Formentera, que els pobres han marcat 16.
Sí, tot queda a les Illes Pitiuses, eh? Per sí. Això els dos equips d'allà són els dos que menys gols fan. Has trobat alguna dada positiva? T'ha costat, m'imagino,
però... He trobat una i, bueno, és una dada també important, perquè dels últims 6 partits, que és el tram més proper que tenim i que és el que hem de tenir en compte, només han perdut un de les 6 jornades darreres, o sigui que...
Veus com hem de patir?
És una quica, sembla que està competint bé, tot i que no guanya gaire, però bueno. No,
l'última setmana va guanyar amb un gol de l'ahir protagonista a l'hotel suís Chechu Meneses i, per tant... S'ha quedat allò a les portes de treure el cap. No es despenja mai del tot aquesta penya deportiva de Santa Eulària. L'àrbitre és valencià, Sergio Escriche Guzmán. Aquest sí que em sona, aquest sí que crec que ha passat més d'un cop, no? Per aquí ja.
Ha passat més d'un cop i bastant fa gairebé poc. 28 anys i ja la quarta temporada a segona B. Com deien, 3 precedents amb el Sabadell, 2 victòries i una derrota. I com he comentat, aquesta temporada ja ens ha xiulat. Va ser el Municipal de Llagostera, que vam guanyar 0-2.
I
aquell dia ens va xiular un penal.
És veritat.
O sigui que també és una dada important.
És veritat. Amb la penya deportiva?
Cap precedent, no he trobat cap.
I sobre el balanç de partits que ha arbitrat aquesta temporada aquest bon home, Escriche Guzmán?
Doncs ha xiulat ja 10 partits, déu-n'hi-do la xifra que porta. 5 victòries locals, 2 empats i 3 victòries visitants. O sigui, tira més cap a casa, però bueno, 3 victòries visitants de 10. No està malament aquest 30%.
I sobre la mitjana de targetes?
Targetes, compta, perquè el seu promís és de més de 6 targetes grogues per partit, déu-n'hi-do. Això sí, en els 10 partits que ha xiulat aquesta temporada encara no ha expulsat a ningú. L'últim precedent que vam tenir, no recordo l'àrbitre, aquell dia va expulsar...
Sí, el partit de l'Hércules, no?
Marc Martínez.
Correcte. Sí. L'última vegada que Miguel Ángel Rodríguez va dir això, que l'àrbitre no havia expulsat encara a cap jugador en el que portàvem de temporada, patapam, el Sabadell es va quedar amb 10 homes. La curiositat, avui l'hem d'explicar bé, perquè vam rebre un correu electrònic durant la setmana al Departament d'Esports de Ràdio Sabadell d'un arlequinat del Pere Tierno, que ens preguntava, i mira que és curiosa la pregunta que ens feia, que era... Sabem com es reparteixen els gols del Sabadell a la Nova Creu Alta entre una porteria i l'altra? O sigui, no sé si el Pere té alguna sospita de si és una porteria a la que veu més gols del Sabadell que l'altra o què. Llavors, podíem haver buscat la dada nosaltres, però clar, segurament hauríem anat als gols d'aquesta temporada o així, i vam dir, mira, ja que tenim un gairebé professional dels números com és el Miguel Ángel, li traslladem la petició. No sé si gairebé obrim un precedent que això es pot acabar convertint en un consultori del Miguel Ángel. Però en tot cas, el Pere Tierno pregunta: en quina porteria de les dues fa més gols al Sabadell, a gol nord o a gol sud? I tu, clar, has anat uns anys més enrere, no?
Sí. I tu què diries? Quina porteria diries que és? Jo tenia bastant clar, la veritat.
Jo diria la del gol nord, perquè vulguis o no, és on s'acumula més afició, on al Sabadell li agrada atacar en els moments decisius de partit, però més que res per això, per pura estadística, perquè el Sabadell acostuma a jugar allà a les segones meitats, i les segones meitats és quan més gols fa, però no sé si això sempre ha estat així, o no sé si tinc el record ben fresc. Aquesta temporada, evidentment, el Sabadell marca molts més gols a la segona part que a la primera, però com has anat més enllà, no sé si vaig en la línia o no.
Passa en la línia correcta, la veritat. Les últimes 5 temporades i mitja, o sigui, aquesta mitja és la que portem actualment.
Sí, has agafat 5 anys i sí. La meitat de temporada que ja portem a marxar.
Des de la temporada 2012-2013 fins a dia d'avui, el Sabadell ha marcat 166 gols a la Nova Creu Alta. D'aquests, 91 han estat a la porteria del gol nord i 75 a la de gol sud. O sigui, 16,
una vintena més.
Sí, 16 sí. Gols més a la porteria d'Olímpia. I era la sospita que teníem tots, que és la zona on es congrega més gent i això sembla que anima més els jugadors. De fet, quan vam anar a Llagostera,
sí,
Toni Seguirat va dir que el Llagostera
del bar, sí.
Atacava millor la porteria del bar. I s'entén que és perquè allà hi ha més gent. Llavors anima més, bueno, és una teoria que
sí, perquè
sembla que va...
Això o Oliver i Benji, el que em fa baixada, però no ho crec.
No, però bueno, sí que és veritat que si hi ha més gent i tal, potser...
Si hi ha més caliu, t'acabes d'animar una mica més i al final, sí, pot ser. Jo, sincerament, la teoria que jo més suport hi dono és que com les segones meitats les jugues allà, és més probable que quan s'apropa el moment decisiu de partit hi hagi més gols que no passen al principi, que vulguis o no, som un pèl més conservadors, sí. I acostumes a fer més aquells minuts de tempteig que no tant d'anar a tomba oberta, sí. A intentar marcar, però bé. Bé, bones, 16 gols més a gol nord que no pas a gol sud. Com escolti això, Toni Salirat, la broma que fem sempre, demanarà jugar les dues meitats cap allà, cap a aquella porteria que és un millor atac al centre d'esport Sabadell. Deixem la porta oberta o què? El consultori,
sí,
de
home,
Miguel Ángel.
Si algú vol fer alguna pregunta, això sí, que sigui una pregunta que pugui tenir, sí, no? Resposta, que no me la facin a mi, una pregunta...
Que sigui per un estadístic, no per un vident, no?
Sí.
Que no sigui... Miguel Ángel Rodríguez, deixem la porta oberta, eh? Qualsevol que vulgui deixar-nos alguna pregunta de cara a divendres que ve, esports @radiosabadell.fm o si voleu @radiosabadell a través del Twitter. Una abraçada, ens veiem d'aquí a 7 dies.
Gràcies.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Mentre va sortint el Miguel Ángel, si les preguntes són difícils, millor que li van als reptes.
Sí, ja.
No deixem encara el món del futbol, perquè el Sabadell ve a visitar diumenge el camp del Manresa, un dels candidats a l'ascens a tercera divisió. Serà un bon test, podríem dir, pels de Carlos López, que des d'inicis d'aquest nou any, del 2018, han experimentat una clara progressió. Després d'una setmana d'aturada pel Carnaval, ara els arlequinats veuran les cares amb un rival molt sòlid. Més, segons l'entrenador filial arlequinat Carlos López, des que Dani Andreu va agafar el relleu de José Solivelles, de l'ex arlequinat, a la banqueta de l'equip del Bages.
Sí, ahir llegia que feia, bueno, una barbaritat de partits, que el Manresa no perdia a casa. A més, amb el canvi d'entrenador, l'equip ha agafat una solidesa brutal, perquè porta molts partits guanyant 0-1, 0-1, 1-0, i això vol dir que és un equip ben treballat, no, això no hi ha més. I després, bueno, jo sempre dic que juntament amb la Grama són com el Barça i el Madrid, no?, a la categoria, perquè són equips que a tercera divisió jo crec que competirien perfectament.
Carlos López no podrà comptar amb Castanyer, sancionat, tampoc amb Eric Martínez, que ha de passar pel quiròfan, dues baixes destacades perquè són centrals i perquè, com dèiem, Moja Diallo s'ha incorporat també a la dinàmica del primer equip. Veurem si per entrar o no a la convocatòria del partit contra la Penya Deportiva. Si cal, diu López, tiraran del juvenil per suplir-los, i al marge de les absències, l'entrenador del Sabadell B veu el partit al Congost com una oportunitat per mirar cap amunt.
Sempre que hem estat allò de... que dius, va, venim d'una mini ratxa bona, que si tornem a guanyar ens fiquem a mitja taula alta. No hem sigut capaços de fer-ho. Ara tenim una bona oportunitat, perquè evidentment jo no comptaria només Manresa, sí que sumaria Manresa i després Castellà, que el tenim a casa. Amb aquests dos partits, si nosaltres som capaços de fer 4-6 punts, jo crec que els nanos aquí ja s'ho han de creure de tot, hem de canviar l'objectiu, i segurament estarem a 2 punts de, o a 3 del quart, i llavors haurem de començar a ser una miqueta més ambiciosos i mirar amunt.
El Manresa, per això, és segon, a 5 punts del líder de la Grama, mentre el Sabadell B és 11, però dins una primera catalana d'allò més igualada. Per López, la clau serà controlar els 4 jugadors ofensius de primer nivell, que assegura que té el conjunt Manresa a les seves files. Per contra, el filial buscarà la velocitat al contraatac amb homes com Anthony o com Adrià Cavaller, i també la joventut a mesura que aparegui el cansament i el desgast físic. El partit, diumenge a les 12, a Manresa.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta: es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta: sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell, sé on siguis.
Després de perdre per Alada, el Sabadell té ben apresa la lliçó contra els rivals de la part baixa.
Els rivals més perillosos són els que estan a baix, no? Són uns partits de trampa, que ells se jugaran la vida per no estar en descens al final, no? I jo crec que aquests equips són els que poden ser més perillosos.
Diumenge, qui visita la nova Creu Alta és la Penya Deportiva Santa Eulària. Els eivissencs també són dins del descens, però compte que són ben vius després de la victòria de la setmana passada contra l'Olot.
Sabadell en joc.
Amb 3 derrotes en 6 jornades, la segona volta del conjunt arlequinat està sent una autèntica muntanya russa. Trobarà la regularitat necessària a l'equip de Toni Saligrat per poder aspirar a alguna fita ambiciosa el que queda de temporada? Segurament la resposta a aquesta pregunta passi per aquest cap de setmana. Diumenge, des de 2:15, Centre d'Esport Sabadell, Penya Deportiva.
Hola, sóc l'Aleix Coc. Escolta els partits de l'equip a Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
3:15 en uns minuts arrenca una nova edició de la Copa de la Reina de Waterpolo. L'escenari, en començar, ja us ho explicàvem, la piscina Josep Vallès al barri de Sants de Barcelona ja és del tot preparada amb el Club Esportiu Mediterrani actuant com a anfitrió. L'objectiu dels 8 equips, arribar al més alt possible, en el cas del Medi jugant a casa, però també amb el Terrassa, el Sant Feliu, el Sant Andreu, la Sirena de Mataró, el Rubí, que serà el primer rival del Sabadell, l'Escuela Zaragoza, que és l'únic equip que no és català d'aquesta edició i, com diem, l'Astralpool Natació Sabadell, que torna a sortir com a gran favorit de la competició. Una Copa de la Reina que avui volem analitzar a fons amb aquest reportatge del Joan Blanc.
8 equips buscant un títol. 8 equips que a partir d'aquesta tarda lluitaran per assolir una nova edició de la Copa de la Reina de Waterpolo. Per un costat del quadre, Natació Sant Andreu, la Sirena Mataró i Astralpool Natació Sabadell, Natació Rubí. Per l'altre, Terrassa Waterpolo Zaragoza i Sant Feliu Mediterrani. Les jugadores del club afronten aquesta Copa de la Reina a una setmana de disputar l'anada dels quarts de final de la Champions contra el Mataró. Conscients que tenen una part de quadre complicada, ja que a les semifinals s'hauran d'enfrontar a les maresmenques o al Sant Andreu, buscant un lloc per la final. Lluny, però, de lamentar-se, el vestidor de l'Astralpool han volgut trobar la part positiva a aquesta duresa inicial. Ani Espar, waterpolista del Natació Sabadell.
Podria haver sigut pitjor, no? Ens podria haver tocat el segon de la Lliga al primer partit. Però nosaltres també és una manera de preparar, ja que no tenim partits durs durant l'any, una manera d'ajudar-nos a preparar també Europa i haver de jugar una semifinal dura i després qualsevol rival que ens toqui a la final que anirà per totes, ho fem d'aquesta manera, no? Que ens serveixi més per preparar.
Això sí, per demanar que no quedi. I és evident que les jugadores locals estaran molt pendents d'aquest Sant Andreu la Sirena Mataró que obre la competició del CAU a les 3 de la tarda, d'aquí a uns minuts. I amb un desig clar, Ani Espar i les seves companyes volen que aquesta eliminatòria de quarts entre barcelonines i maresmenques sigui dura i igualada, ja que això desgastarà a un dels dos equips de cara a la semifinal de demà.
Esperem que sigui un partit igualat al seu i que arribin una mica més cansades el dia de semifinal. Però bueno, tampoc podem comptar amb aquest factor. Sigui qui sigui que arribi, nosaltres hem de sortir a fer el nostre joc i a per totes.
De tota manera, el més important en una competició com la Copa de la Reina és no mirar més enllà del primer partit d'aquesta tarda. Tot i que el Rubí és un equip inferior, les sabadellenques no volen confiances. Fa 2 anys a Can Llong, la Sirena Mataró les va sorprendre a la final i es va adjudicar el títol. Ho tenen ben present les waterpolistes de David Palma, que saben que a la competició del CAU s'han de jugar tots els partits al màxim. Ani Espar afirma que sortiran a per totes des del primer minut, però no creu que siguin les clares favorites per guanyar la Copa de la Reina. I és que per la jugadora del club, aquesta és una de les competicions on més sorpreses hi ha a l'ordre del dia.
Com sempre la gent ens acostuma a etiquetar com a favorites, però bueno, no, en una competició com aquesta no crec que ho siguem. O sigui, qualsevol equip, entre cometes, pot donar la sorpresa i tant Mataró com Sant Andreu, inclús el Meri, que són molt lluitadores, podrien arribar a posar-nos les coses difícils.
El debut de l'Astra al Punt Natació Sabadell serà quan passin 5 minuts de 4:45 de la tarda contra el Natació Rubí. La piscina Josep Vallès del barri de Sants de Barcelona és descoberta i això sempre comporta també un plus de dificultat, tot i que cada cop les jugadores estan més habituades. David Palma, tècnic de l'Astra al Punt, parla d'aquest primer rival, un Natació Rubí que servirà per trencar el gel però que no hauria de suposar molts problemes a les seves waterpolistes. Un conjunt jove, ben entrenat, amb constant creixement però encara lluny del nivell del Natació Sabadell. David Palma.
Equip que va en progressió constant, té jugadores molt jovenetes, és un equip humilde, que treballa bé, tenen un entrenador, el David, que m'agrada molt, ho fa molt bé, treballa molt bé amb les joves, és un entrenador de base, i bueno, és un equip que va creixent.
Així doncs, en una mitja hora comença l'acció a la piscina Josep Vallès. A les 3 de la tarda, Sant Andreu-Mataró, al plat fort d'aquests quarts de final. Quan passin 5 minuts de 4:45 de la tarda, arribarà el torn de l'Astra al Punt Natació Sabadell enfrontant-se al Rubí. A continuació, a les 6:10, al Terrassa Escuela de Zaragoza. I finalment, la jornada de quarts es tancarà a 7:45 amb el partit entre les anfitriones del Club Esportiu Mediterrani i el Club Natació Sant Feliu. Demà al migdia les dues semifinals i diumenge a 2:45 del migdia es jugarà la gran final de la Copa de la Reina. Esperem que amb l'Astra al Punt Natació Sabadell defensant el títol aconseguit la temporada anterior.
I a @radiosabadell podreu conèixer tots els resultats d'aquesta competició a radiosabadell.fm, per exemple, aquesta tarda, informant-vos del que succeeix avui en aquest primer partit de la competició. Aquesta tarda també serà el debut de la selecció espanyola masculina de waterpolo a l'Europa Cup, una competició de nova creació organitzada per l'ELN i que, en certa manera, vol imitar la Lliga Mundial de la FINA. En aquesta primera fase de grups, que celebra Hongria, Espanya, amb els sabadellencs Pepe Motos i també el waterpolista de l'Astra al Punt, Sergi Cabanes, s'haurà de veure les cares amb Geòrgia, el rival d'aquesta tarda a 7:15, França, Hongria i Romania, amb qui tancaran la competició diumenge. L'objectiu dels de David Martín serà buscar un lloc a la superfinal d'aquesta Europa Cup. I si deixem el waterpolo i anem a l'atletisme, el velòdrom Lluís Puig de València acull aquest cap de setmana l'estatal indoor. La recent campiona catalana de cross, Montse Mas, és una de les principals esperances de l'atletisme sabadellenc. La veterana atleta local arriba a la prova dels 3.000 metres amb l'objectiu directament de pujar dalt del podi.
L'objectiu és pujar al podi. Sabem que el primer lloc és molt complicat perquè hi ha una atleta, Maitane Melero, que està corrent moltíssim aquesta temporada i suposo que tirarà fort, però després, al darrere, estem tot un grup amb unes marques molt agrupades. Llavors pot passar de tot, puc tant fer podi com fer cinquena o sisena. Llavors és un segon, tercer lloc que estan molt oberts i que pot passar de tot. Llavors intentarem estar allà. Està en posicions de podi.
La millor marca de la sabadellenca és de 9:31:56. Mas té clar que si arriba a la final de la cursa dins del grup capdavanter, el seu final és més explosiu que no pas el de les rivals. Una altra de les grans opcions de la ciutat és Alexis Rodríguez, campió d'Espanya sub-23 la setmana passada. A Salamanca, ara el del Futbol Club Barcelona, competeix en categoria absoluta amb la idea d'entrar a la final.
L'objectiu i el que m'agradaria és, ja que si ja soc promesa, ja no és com quan era júnior o era juvenil, vull dir, el meu objectiu és intentar anar al màxim i intentar passar a la final. Sé que és bastant difícil, és complicat, però bueno, al final almenys veure'm competitiu, veure'm lluitant allà al davant i veure que si mica en mica estic més a prop dels millors. Vull intentar veure'm allà al davant i lluitar al màxim.
No seran, però, els únics atletes de la ciutat. Els dos que van competir dimarts al míting internacional de Catalunya a Sant Oleguer, Roberto Tello i Llorenç Esteve, també hi seran. El de la joventut atlètica, de fet, compartint 1.500 amb Alexis Rodríguez, mentre Tello, enguany corrent pel Pontevedra, farà els 400.
Quan un home i una dona fan l'amor, qui experimenta més plaer?
Quan us grateu l'orella amb el dit petit, qui experimenta més plaer? L'orella o el dit petit?
A Llibertí, amb Abel Folch i Àngels Gunyalons al Teatre Poliorama.
Estudiar anglès pot ser això. O... entra, viu i aprèn anglès a l'univers WhatsApp. WhatsApp és pràctica, WhatsApp és música, WhatsApp és llibertat i horaris non-stop. Visita'ns i sortiràs parlant anglès al carrer Jesús número 5 al centre de Sabadell o a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, no, un altre tipus de vitamina.
D'acord, d'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamina sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
Per la Maria, pel Pere, pel Joan, per l'Ignasi, pel Jordi, pel Lluís, per l'Anna, pel Cesc, per la Cris.
25 de febrer. Setena cursa Corro contra el càncer de Sabadell. I tu, per qui corres? Inscriu-te, participa. corrocontraelcàncer.com amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
5 minuts i les 3, tram final de programa aquí a l'Hotel Suís, l'últim de la setmana, avui 16 de febrer del 2018. Encara tenim temps per parlar d'handbol, per parlar de bàsquet, començant per l'OAR Gràcia Sabadell, que visita demà a les 6 la pista de la Roca, després de tombar el filial del Granollers en l'última jornada de la Primera Nacional. Els verdiblancs passen per un bon moment, que volen allargar ara la pista d'un dels millors equips d'aquesta categoria. El conjunt roquerol, per exemple, és quart ara mateix, malgrat les dues derrotes seguides que acumulen, mentre l'OAR és té 9 punts per sota. Miquel Benítez, l'entrenador graciec, assegura que amb la permanència ja a la butxaca, faltant un munt de partits pel final, el millor d'aquest tipus de duels és que no tenen cap pressió.
Ens dona un gran avantatge, ens dona l'avantatge de ens hem acomplert les fites que volíem, estem jugant com volem, i a més anem a camp de la Roca, que no ens hi... O sigui, aquí vam estar a punt de guanyar, vam perdre de 1, i anem a un camp històric contra un rival que no tenim nosaltres res a perdre, la pressió la tenen ells. Anem a jugar totes i l'objectiu serà guanyar, evidentment.
Benítez ha destacat com el punt més fort de la Roca, els seus extrems, Pau Pérez i un Marc Sánchez, que l'entrenador de l'OAR ja va tenir a la Roca quan era juvenil i que el considera el millor de la categoria en el seu lloc. Els últims precedents entre la Roca i el Gràcia han acabat amb victòries per la mínima de l'equip del Vallès Oriental, una mostra de la igualtat que hi ha, tot i que sempre caigui del mateix cantó.
És que els enfrontaments entre la Roca i l'OAR són, a part d'històrics, són molt macos. L'any passat vam perdre nosaltres d'un als dos partits, aquesta setmana, aquest any la primera volta també vam perdre d'un aquí, amb opció inclús d'empatar també, i jo espero que aquesta vegada sí que giri la truita i caigui del nostre costat.
Espera, Miquel Benítez, que la truita giri, en aquest sentit, dins del vestidor de l'OAR sí que hi ha ganes de revenja després d'uns quants enfrontaments, com diem, competint davant d'un rival numerós en mà superior, tenint-lo contra les cordes, però perdent sempre per la mínima. Marc Pérez, porter de l'OAR, vol de demà trencar aquesta estadística.
Tenim l'espineta clavada i la volem treure i la volem treure... Bueno, segur que la traurem la setmana vinent.
Demà, dissabte, a partir de les 6, començarà aquest La Roca OAR Gràcia.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
I el Natació Sabadell visita la pista del Martinenc en una nova jornada aquest cap de setmana de la Copa Catalunya. Jornada, això sí, diferent. De seguida us explico el per què. Abans, l'equip nedador es veu les cares amb un rival que és quart, però que compta amb el millor atac de tota la categoria, incloent-hi els dos grups, amb una mitjana de més de 85 punts per partit. Miguel Ángel Gómez, l'entrenador del club, ha destacat el bon joc exterior i l'habitual tanteig molt alt dels barcelonins.
O sea, un equipo que está llevando una media de más de 90 puntos por partido, nada, yo pienso que es lo que denota en el estado de gracia que está el equipo. Es un equipo que tiene muy completo en todas sus líneas y que sobre todo a nivel de juego exterior, pues las cosas como son. O sea, ya llevan varios partidos que ven el aro como una piscina. O sea, es increíble la capacidad de anotación que tienen.
M'ha agradat, la comparativa, veuen la cistella com una autèntica piscina. Gómez, per tant, preveu un partit de molts punts i per poder competir espera evitar llançaments fàcils de 3. El Martinenc Natació Sabadell arrencarà demà a les 4. Dèiem que la jornada és molt diferent perquè canvien de data també a Copa l'Artés Bàsquet Pia, ajornat el 7 de març, i el Santa Coloma Sant Nicolau, jugat la setmana passada amb victòria colomenca. Els dos rivals dels conjunts sabadellencs van demanar canviar la data per la disputa aquesta setmana de la Copa del Rei de Bàsquet. Acabem amb un apunt de futbol sala. El grup Zarraona ha caigut eliminat a la Copa Catalunya d'aquest esport. L'equip de Jordi Nubau va perdre ahir a la tanda de penals a la pista de l'Institut Icària 7-10 després d'empatar 3-3 en el temps reglamentari. D'aquesta forma, l'equip sabadellenc diu adeu a la Copa a la tercera eliminatòria. En cas d'haver passat, s'haguessin vist les cares amb el Natació Sabadell en un duel local. També a la Copa, el 4 de març es jugarà un altre derbi entre l'Amics del Pou, Nou Escorial, i l'Escola Pia al Pavelló del Nord, un partit que aquest sí correspon ja a la següent ronda, a la quarta. Pel que fa a la Lliga, dissabte, el grup Zarraona Estudi Barcelona s'enfrontarà a l'Estel Vallseca a 7:15 a Vallcarca en un duel d'aspirants a acabar la part alta de tercera divisió. En futbol sala, hem arribat al tram final del programa. Res, uns segons per acomiadar-nos, per enviar-vos una abraçada enorme del Toni González des del control de so i també perquè doneu un cop d'ull a radiosabadell.fm. Allà trobareu tota l'última hora de la ciutat i també de l'esport sabadellenc i, si no, al Twitter @radiosabadell. No desconnecteu, per això de l'emissora, no desconnecteu del 94.6. Pel que fa al futbol, aquest cap de setmana, Sabadell en joc des de 11:45 a la nova Creu Alta Sabadell, Penya Deportiva. Que vagi molt bé, una abraçada, adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.